La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest Sant Jordi és especial després d'un 2020 en què els llibres i les roses van estar confinades i no van poder gaudir d'una de les coses que més ens agrada, les converses amb els escriptors, parlar de literatura de creació. Un exercici que avui a l'especial Sant Jordi de Ràdio Sabadell compartim amb dos experts en això de la literatura. Ens acompanya el Jordi Campoy, escriptor i autor de La noia del violoncel. Jordi, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Per cert, ja t'aviso que abans d'acabar la tertúlia m'has d'explicar alguna cosa d'això que ha de passar demà, eh? Alguna coseta.
Què ha de passar demà?
Tinc entès que demà has de fer algun anunci per xarxes.
Ostres, escolta, aneu molt forts aquí, ho sabeu tot,
què,
no?
Què et penses? Què et penses? Què et penses? Jo, alguna coseta, eh, Ro? Una coseta petita, 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 però alguna coseta voldré que me l'expliquis. També ens acompanya l'Antoni Dalmases, professor de literatura i escriptor. Antoni, bon dia.
Bon dia.
Amb ells volem parlar d'aquesta Diada de Sant Jordi post-confinament. Trobeu aquest any especialment especial, valgui la redundància, per allò de després de l'any passat valorem qualsevol cosa, no?, que vagi relacionada amb aquest Sant Jordi? Per cert, Jordi, per molts anys, que no hi havia caigut.
Ai, sí, no t'he dit res.
Això us passa molt, els Jordis, que és com tan evident que no hi pensem, oi?
Sí, és típic, és típic. I fins i tot a vegades em trobo algun Jordi i no ens felicitem entre nosaltres. I no patiu, no patiu.
Doncs això, tu creus que aquest Sant Jordi és més especial que el de... per allò d'haver vist que podíem perdre'l, no? Que és el que ens va passar una mica l'any passat.
Home, una miqueta més especial que el de l'any passat. Bueno, el de l'any passat va ser superespecial perquè no es va fer res. Jo penso que aquest és una miqueta millor i el que ve serà encara millor. Jo tinc ganes de que arribi el del 2022. Aquell serà, esperem, si tot va bé, serà la bomba. Però jo crec que està una miqueta millor. Podem gaudir una miqueta més d'aquesta diada tan maca, no?
Toni Dalmases, què?
Bon dia.
Bon dia. Què en penses tu d'això, de com és aquest any? Si allò que moltes vegades ens diuen, no, quan estàs a punt de perdre alguna cosa és quan la valores, si creus que ens servirà per això o no.
No ho sé. No, soc bastant escèptic, jo. Perquè això del Sant Jordi... L'any passat a mi em va estar molt bé el Sant Jordi. Vaig estar a casa llegint, que és el que vull fer. Ho vaig fer per Sant Jordi, per Sant Esteve, per Nadal, per Sant Narcís, per Sant Ramir. Ho vaig fer cada dia. I això ja m'estava així. El soroll aquest i el merder m'atabala una mica. S'ha desbordat una mica, al meu entendre. Cosa que està bé, perquè el món funciona i funciona així, i jo no tinc res a dir-hi, no pinto res aquí. Però, bueno, sortir al carrer, la gent passejar i tot això està molt bé, està molt bé. Ara, avui és un dia difícil per passejar, et poses a qualsevol lloc a passejar, et poden empentes per totes bandes.
Vull dir que aquest any, teòricament, no hauria de passar.
No, per això et dic, que no passa ara, amb aquesta situació tan imbècil que vivim, però normalment passa això, no pots no moure't per Sant Jordi, no pots anar enlloc, No pots fer res. I, esclar, és una mica desastre.
De Sant Jordi i de com llegim i de com comprem per Sant Jordi, després en vull parlar, Però una de les coses que tenim és que, segons les dades del baròmetre d'hàbits de lectura i compra, s'ha arribat a un màxim històric del 55% durant el confinament. Hem après a valorar la cultura fruit del confinament i de tot el que ens ha passat?
No ho sé.
Home, jo el que penso és que durant el confinament si alguna cosa teníem era temps, no? I omplir el temps llegint era una cosa que crec que molta gent va descobrir i dins de la desgràcia que hem sofert, doncs mira, alguna cosa bona n'hem tret. Hi ha molta gent que ha descobert la lectura gràcies a estar-se tantes hores a casa. Penso que, doncs mira, que alguna cosa bona ha tingut.
Sí, jo penso que sí. Pel que diuen, jo veig el que diuen és això, que la gent s'ha hagut d'estar a casa. Que passa que hi deu haver gent que està a casa còmodament i deu haver gent que està a casa horriblement, malament, vull dir, amb poc espai, amb moltes criatures, amb molt soroll, amb molta gent. Això deu ser difícil d'aguantar, no per la lectura. Però sí que la lectura el que vol és temps i calma. I aquests dies, aquest any que vam passar, sobretot l'any passat, va haver-hi temps i possiblement el que tenia calma llegia més. Per això s'ha notat tant, això de la lectura. Ara jo penso que la gent va a la llibreria a buscar allò que l'alimenta una mica, que el fa divertir, que el distreu, que li agrada, que el reconforta. I com que hi ha tanta oferta, doncs la gent hi va més i és normal que hi vagi més. I això està molt bé, Per mi està molt bé. La cosa és un negoci que ha de funcionar. Aquest és el negoci principal. Ara, el que pregunta que feies tu és si han valorat més la cultura. El que la valorava ja la valora i el que no la valorava continua igual, penso jo, Penso, vaja. Mm.
Clar, l'altra cosa és, hem generat nous lectors, no? Ara la feina és aconseguir que ho segueixin sent, no? No que no sigui flor de, ara tinc més temps, ara llegeixo més, però quan torno a tenir la possibilitat de sortir, de passejar, de córrer, de tal, de qual, no inverteixo tant de temps en això. Com ho hem de fer per fomentar i mantenir aquests lectors que hem aconseguit?
Jo penso que la lectura és com una droga. Si t'inicies bé, t'hi enganxes, és com el sexe, eh? Si es fa ben fet, això agrada a tothom, no hi ha ningú que no li agradi. El tema és trobar un llibre que t'enganxi. Hi ha molta gent que no ho ha provat o que diuen és que a mi no m'agrada llegir, perquè m'avorreix, perquè potser no has trobat el llibre adequat, i si comences doncs, amb un llibre que no t'agrada i amb un altre que tampoc t'agrada, pot ser que ho deixis. Però si trobes realment aquell llibre, que hi ha llibres de moltes menes i de molts estils, de més complicats, hi ha llibres que t'eleven i llibres els que són només un divertimento, i tots són respectables. Però si trobes el llibre correcte, quedaràs enganxat per tota la vida, segur.
Sí, una cosa és que a la gent també se li ha d'ensenyar a llegir. Se li ha d'ensenyar a llegir. Una mica, vull dir, no lletrejar, que és el que ensenyen les escoles i no passen d'aquí, sinó llegir, és a dir, estimar allò que llegeixes, a saber portar cap endintre allò que llegeixes, a saber interioritzar el que llegeixes i a vibrar amb allò que llegeixes. I això només ho fa un bon mestre. I n'hi ha, però no n'hi ha tants com això, i en calen molts. I no hi ha prou programació, per dir-ho així, no hi ha prou espai a l'escola que s'ha d'ensenyar ecologia, sexologia, micologia, mitologia, estupidologia, tot això... s'ha ensenyat totes aquestes coses i no hi ha temps per ensenyar una cosa tan fonamental com és, tio, tu tens un llibre, tens unes paraules i aquest idioma i aquestes paraules en un llibre t'entren a dintre l'ànima i et fan més com ets. I per tant, el llibre, que és un mirall de l'ànima, en certa manera, és un llibre, és un mirall de l'ànima, et pregunta coses a tu mateix. Si no ensenyes a que la gent se les pregunti, no aconseguiràs lectors. Aconseguiràs compradors de llibres, que és de què es tracta avui, això.
Ara, aquest és un debat que jo em plantejo cada any, per Sant Jordi, perquè veurem les grans xifres de vendes i no tenim ningú que es dediqui a fer l'estudi de quants llibres que es compren s'acaben llegint, no?
No es pot fer, això.
Home, però estaria molt bé, eh? Em diràs que no.
No, aviam, escolta, quan tu li preguntes a una persona quina afició té, saps què diu, oi? Tothom ho sap. L'esport i la lectura i la música.
I documentar els animals, no? També
no,
deia...
els animals són ells. Vull dir, no, la cosa és que si fos veritat, tothom aniria pel carrer corrent amb un iPod a l'orella, amb un MP3 a l'orella, i amb un llibre a la mà, si fos veritat, perquè aquestes són les tres aficions. Però llavors et diuen, és que de llegir no tinc temps. A mi m'agrada llegir, però no tinc temps. És com si digués, tinc una nòvia i m'agrada molt, però no tinc temps per anar-la a veure. No tinc temps. Vull dir, no, mira, una pobra nòvia està allà arraconada. Això és una conya. Vull dir, això és una...
Bueno, has de substituir l'esport per mirar esport, i el llibre has de substituir-lo per sèries de televisió. Llavors ja ens ho creurem més, eh? Llavors
sí,
ja és més creïble.
No, jo sèries de televisió em miro, eh? A mi m'agrada. Moltes em miro. Miro moltes ara. Últimament moltes, moltíssimes. Perquè hi ha coses que estan molt bé. Tot s'ha de dir. Però jo em penso que el llibre és una qüestió íntima, molt personal. Cadascú llegeix el llibre que llegeix. El mateix títol el llegiríem tu, jo i ell, i estaríem tots tres d'acord amb algunes coses, però amb desacord en altres, perquè hem desvetllat a nosaltres altres coses. Això és el que jo deia de llegir. Això és el que s'ha d'ensenyar.
I això com s'ensenya? No, perquè deies, això ens ho han d'ensenyar, no?
Amb entusiasme. És a dir, el que ho ensenya s'ho ha de creure. No ha de ser un funcionari de la lletra A i la lletra B. No, ha de ser un senyor que s'entusiasmi amb això. I l'entusiasme es contagia, no hi ha més.
Clar, jo penso que si ens han d'ensenyar a llegir de petits, jo parlo per la meva experiència. A mi em feien llegir, i encara hi ha unes lectures obligatòries, que a mi, per l'edat que tenia jo, que era molt infantil i molt nen, doncs a mi llegir La Celestina i 5 hores com Mario, no. Per mi no, jo no dic que no siguin grans, són grandíssims clàssics, però en aquell moment, per mi, no. Aleshores, amb la gran quantitat de literatura infantil i juvenil que hi ha, molt bona, em sembla que haurien d'ensenyar a triar el llibre adequat per cada persona. I amb això potser s'aconseguiria no llegir, fer que estimessin la lectura. La lectura allò és per tota la vida.
Fixa't, això que dius està molt bé i és veritat del tot. Però això voldria dir que la persona que et fa llegir s'ha llegit tot allò. Oh, poca conya, eh? Vull dir, no atén a la demanda editorial, no atén al representant que ve a l'escola o que ve a l'institut a ensenyar-te un llibre que ha sortit nou, no atén a la publicitat que diuen que aquell és millor que l'altre, no atén això, sinó que s'ho ha llegit i diu aquest pel Jordi, aquest pel Toni, l'altre pel Carme, l'altre per la Meritxell. Això és el que entén. Perquè, esclar, el mateix llibre ens diu coses diferents a tots. I tots ho sabem. Agafes un llibre quan tens 17 anys i quan el llegeixes als 27 és diferent el llibre, perquè tu ets diferent. Eh? I els llibres són com els amics. Tens molts amics, hi ha molta gent que et coneixes, però hi ha qui t'intimes més i qui intimes menys. I hi ha persones que has estat al costat d'ells durant 3 anys i no t'has fixat, i un bon dia caus de l'escambell i resulta que és una persona magnífica i que t'hi fas i que ets íntim. Això és així. I els llibres són iguals, són amics que s'han de trobar, t'has de poder trobar. Hi ha algun llibre que jo l'he agafat i m'hi dic, hòstia, això no m'entra, adéu, el deixo, perquè no tinc manies amb això. N'hi ha tants de llibres que no puc estar...
Això es pot fer, oi? Això s'ha de fer, no? Si hi ha un llibre amb el que no hi entres, no cal...
Jo penso que sí, perquè potser no hi entres avui, però hi entraràs la setmana que ve. I qui diu la setmana que ve, dic un any. A mi em va passar amb un llibre que estimo i que adoro, que és Rayuela. Quan vaig començar a llegir, vaig dir, hòstia, quina merda. I al cap de 2 anys, me'n recordo, vaig agafar el llibre i vaig entusiasmar-me tant que el vaig tornar a començar quan vaig acabar.
Doncs a mi em va passar el mateix amb un llibre que és dels millors llibres que he llegit a la meva vida, que és Les veus del Pamano, de Jaume Cabré. El vaig començar tres cops i un cop el vaig agafar de veritat, dels millors llibres que he llegit a la meva vida. Però el que deia el Toni, que o sigui, les obres d'art les acaba el que les consumeix. Un quadre, quan vas a un museu, el quadre el va pintar el pintor, però tu l'acabes doncs, amb la teva visió, i el mateix passa amb els llibres. Estic molt d'acord amb això que diu el Toni.
T'han d'ensenyar a mirar el quadre. No s'han de quedar amb el lloc. Que bonic, que maco, que difícil. Com deu costar fer aquest cavall o aquest paisatge. No, no és que difícil. És tu què et diu això? Et diu alguna cosa? Com és que no et diu res? Punyeta, per què no et diu res? Aquesta pregunta s'ha d'aprendre a fer. I els nens l'han de fer, els nens. Els saldrà de fer els nens. Això no es fa, esclar, això és somiar truites. Els nens se'ls diu que si guanyes molts calés ets millor que si en guanyes pocs. Vull dir, s'ha acabat. I això ho diem nosaltres i ho diem tots, eh? Uh-huh. I per cap a contradirecció, això.
Va, sabeu què podem fer? Podem anar a comprar llibres, que tinc la Raquel García al carrer, a punt de fer la primera connexió d'aquest programa especial de Sant Jordi a Ràdio Sabadell. Com ens agradaria ser nosaltres també al carrer, però vaja, hem decidit que ja ens està bé el que tenim aquest any i que amb ganes de poder fer més, de tornar a sortir al carrer. Raquel García, on pares?
Colgada de llibres.
Sí? No, tenim amagada sota els llibres, ja ho pots dir. Ara la recuperarem, no patiu, perquè la tenim comprant llibres, precisament, eh? A veure quin ambient s'hi cou a aquesta hora, és molt d'hora, eh? Són quarts d'11 del matí, a Sant Jordi té allò tan maco, personalment penso, eh? I em podeu criticar si no ho veieu així, de ser un dia laborable, i això vol dir que el gaudim també molt perquè és aquest, no? Anar a buscar el moment, no? Agafar-nos la tarda, no? Per sí, fer-ho així diferent. Això li dona caliu, també. I amb el confinament comarcal ens deia el Joan Fàbregas, mira, la gent no m'ha marxat de Sabadell, no? En certa manera, tot això que tenim que em vindran a comprar a mi. Escolteu, un dels grans debats, ho dèieu ara, no? Al final, perquè un llibre ens atrapi, a banda de que ens atrapi pròpiament el llibre, també és molt important que sigui un llibre de qualitat, no? I que aprenguem a triar entre les qualitats, perquè ho dèiem ara, hi ha molts llibres. Alguna pista per triar llibres de qualitat, per saber on anar a parar? Si hi ha alguna casa que diu, ostres, m'estan fent venir el cuquet de voler-m'hi tornar a posar, per on arrenco, què agafo, com ho faig, com m'informo?
Home, mira, d'entrada, jo quan vaig a la llibreria faig dues coses. Miro la contra, que suposo que això ho fa tothom, i llegeixo la primera pàgina. Llavors aquí em puc fer una idea més de l'estil. I llavors també tinc un grup de Facebook, un petit grup de Facebook que es diu el Miniclub dels Idiotes, i allà ens anem recomanant llibres entre nosaltres. I bueno, recomanacions d'amics i una mica d'intuïció, allò afilar el nas... I llançar-te a la piscina. Et pots equivocar, naturalment, moltes vegades.
Visitar, això que diu el Jordi, de visitar la llibreria és fonamental, eh? És a dir, una visita periòdica, jo diria que un cop a la setmana com a menys, anar triant el nas pels operadors i pels prestatges, i anar triant i posant llibres, els noms dels autors i tot això. Jo també tinc un grup de Facebook, no de Facebook, no sé, igual, no sé què és això.
De WhatsApp.
WhatsApp, això mateix. No, WhatsApp. No, perquè això del Facebook i el Twitter jo no ho gasto. No, perquè només em faltaria això per perdre el temps. En aquest grup de WhatsApp, del col·lectiu Pere Quart, ens anem aconsellant llibres contínuament i és un no parar, perquè som uns quants que llegim com a fieres, és a dir, hi ha gent que llegeix 4 o 5 llibres a la setmana i és que no dones l'abast. I van refotent el retrato del llibre i et diuen el què. Aquest mira, aquest això, aquest allò. A mi m'ha agradat més aquell altre. Oh, doncs aquest no tens raó, perquè això... I això... Clar, nosaltres a mi em va orientant i em va ajudant a situar-me en el món. Parlem de novetats i parlem de coses antigues, eh? Fa un temps vam parlar de la Ilíada, vull dir que no és allò que dius l'última novetat del Sant Jordi passat, però, i també d'aquest d'ara, vull dir, del Jaume Cabré que ha sortit ara, ja també ja n'hi ha hagut un parell que se l'han llegit i han dit que d'això ja el tinc aquí sobre, jo ara. Vull dir que aquestes coses funcionen, no? I això és el que anima una mica la lectura i fa seleccionar què m'ha dit i què no m'ha dit el llibre, què m'ha fet sentir i què no m'ha fet sentir. I també si és el moment del llibre, és el meu moment de trobar-me amb aquest amic o és un moment d'un altre moment. Això es va activant, es va entrenant al llarg de la vida. I si no entres a la llibreria i no entres als llibres, no entres mai. Això tanta gent badant pel carrer.
I també pots veure les grans diferències de gustos entre la gent, eh? Ui, perquè tant. Aquest que t'ha recomanat un llibre que és extraordinari, el llegeixes tu i dius, pues què vols que et digui?
No va enlloc.
I al revés,
sí,
eh?
Sí, a mi m'ha passat això, eh? Gent que em recomanava llibres, dic, hòstia, però on vas? Vas a parar. I gent que eren de confiança, tios, que són bons, eh? Però dius, mira, ell té el seu moment, jo tinc el meu, no? I la sensibilitat de cada un és la casco.
I està bé agafar-nos a aquells autors que sabem que sempre ens donaran el que nosaltres volem, no? Aquell que li agrada molt, doncs ara, per exemple, el Joan Fàbregas ens deia el Xavier Bosch funcionarà molt bé, no? El Jaume Cabré, ho deies tu ara, no? Són gent consagrada. Està bé agafar-nos aquests per arrencar? Està bé deixar provar primeres novel·les? Què és el que ens recomanaríeu?
No ho sé, ja faig tard, jo ara ja.
Jo penso que una mica de tot. Home, evidentment, els grans autors que ens agraden, agafem-los perquè anem a tiro segur. Jo, per exemple, doncs, Paul Auster, Jaume Cabré, Eduardo Mendoza, n'hi ha molts que dic, aquest el compro segur. Hi ha també un gran boom de primeres novel·les, ja no només a nivell català, sinó a nivell internacional, molt bones. Fa un parell d'anys vaig llegir un llibre que es diu La Trena, és una primera novel·la d'una autora, crec que és autora italiana, o francesa, italiana. Molt bona, no? I penso que les editorials d'uns anys cap aquí estan apostant per noves veus, i això està bé, i dic que està bé per mi perquè jo sóc una nova veu. Aleshores,
home, per tu vam apostar fort, bé. Eh? I va anar molt bé, no?
Sí, home. Jo penso que sí, penso home. Que estic molt content. I tant,
home, i tant.
No, és una novel·la, la novel·la és molt bona.
Ah, quan hi ha qualitat, no?
Ho puc corroborar amb un grup de lectura que vaig convidar el Jordi, que va entusiasmar la novel·la. Jo això ho dic en sèrio, eh? Els clubs de lectura també són una altra cosa.
Els clubs de lectura, sí.
Són una altra cosa, també.
Que això també cada vegada hi són més presents, no? També vol dir que estem recuperant aquest gust per la lectura i per compartir la lectura, no? Que al final és una cosa molt bonica, no?
La pandèmia que ens ha fotut el club de lectura en l'aire, perquè parlar amb quadrets aquí a la televisió aquesta, l'ordinador és una merda, no val la pena. S'ha d'entusiasmar la gent, s'ha de tocar el llibre una mica. I per altra part hi ha la qüestió de que les dones sí que formen part dels clubs de lectura. És femení, això, quasi bé sempre, no sempre, però en una gran majoria són senyores. Tu, Jordi, que ja deus haver anat a més d'una i més de dos, ho deus haver vist. Vull dir, les dones són les grans lectores.
90% de gent que assisteixen als clubs de lectura són dones. I el club de lectura és màgic, perquè vas a parlar d'un llibre que la gent ja s'ha llegit i et diuen coses que ni tu mateix
tu no
et
vas pensar.
Que no sabies dels teus personatges, i això és extraordinari. I et diuen el que els ha agradat, el que no, és meravellós, i això sí, el 90% o el 100% de vegades són dones, perquè les lectures són les dones.
Sí, i això és important també, i preguntar-se per què això. Bueno, perquè els homes som bastant idiotes, vull dir, sí, no, ens pensem que hem de fer anar als bancs, cosa que ja no val, perquè ja no veiem sols sense ningú els bancs, vull dir que és qüestió de despertar-se, ja no, i pensem que només serveixen aquestes coses útils, les coses útils, no? Que ja me'n recordo allò de la bellesa de l'inútil d'aquell llibre que hi havia, que és la bellesa de l'inútil, la lectura és la bellesa de l'inútil, però és la intimitat, jo insisteixo, és l'ànima de la vida, la lectura. La lectura és posar benzina al cervell, és viure moltes vides, és totes aquestes coses que sempre s'han dit. I això ha de ser capaç, algú ha de tenir una certa sensibilitat per admetre que no és autosuficient, sinó que necessita dels altres.
Clar, els homes tenim històricament un dèficit de sensibilitat. I en els clubs de lectura moltes vegades s'expressen doncs, sentiments que t'ha ofert aquest llibre i als homes els fa vergonya expressar el seu sentiment públic. Cada cop menys. Els joves ja expressen més les seves emocions, però històricament tenim aquest dèficit. Per això hi ha el 100% o el 90% de dones als clubs de lectura, perquè no els fa res dir que han plorat en un moment del llibre.
No, no. I a més, la sinceritat és un paper, diguem-ne, la conversa sincera sobre qüestions personals es dona moltes vegades als clubs de lectura. És curiosíssim. Parlem de literatura, però parlem també d'humanitat, bàsicament. I és clar, la lectura és humanitat.
Perquè hi ha els grans temes universals, no? Al final la literatura doncs parla de nosaltres, clar, no? Parla dels éssers humans, no?
Clar.
I aquell
veure mirallar d'altres vides és magnífic.
Aquell boom del llibre mediàtic que hi va haver durant uns anys, creieu que ha caigut una mica o segueix sent també molt allò d'aquell que surt a la televisió, que surt a la ràdio, que té un programa, que publica i que segueix fent doncs, que també sigui entre els grans venuts del Sant Jordi?
Jo penso que ha augmentat, fins i tot. I més depèn, durant la pandèmia, clar, les editorials ho han tingut molt complicat a nivell de negoci i ara doncs, es treuen de sota el braç mediàtics. I jo no ho critico, ho trobo lògic a nivell de negoci i ho hem d'acceptar. Els autors doncs, que no són mediàtics ho hem d'acceptar. Òbviament que de vegades ho trobes injust, però no ho critico, perquè una editorial és un negoci, és una empresa que el que vol és guanyar diners.
Sí, una cosa, hi ha una cosa, dues coses, vaja, una. El dia del llibre, el va inventar un llibreter de Barcelona que em sembla que era valencià. I el va inventar per treure la parada al carrer i fent descompte vendre més. Per tant, és un dia de producte de venda. No és el dia dels autors ni és el dia de la literatura. Atenció, és el dia del llibre. Per tant, tothom qui fa un llibre, i tothom té dret a escriure un llibre, tothom qui fa el llibre, el dia del llibre el posa a l'abast de la gent. Sí, senyor, molt bé, perfecte. Que abans això era una altra cosa, jo sóc el primer que ho dic, sóc un vell, i ja començo a llorar de coses d'antigues, que abans era una altra cosa, perquè l'entusiasme, perquè hi havia pocs llibres, hi havia pocs autors en català, i se'ls havia de promocionar molt, i aquests pocs autors, doncs aquell dia explotava tota la lectura d'aquests autors, sí. I més era l'única forma de publicitat que hi havia quasi bé pels autors, segons quins autors, sí, però ara ja és diferent. El dia de l'autor no existeix. Aquí a Sabadell el vam crear durant un temps i encara funciona a vegades. Però el dia de l'autor era un dia que triaves un autor i el dedicaves a parlar d'aquell autor. Això té poc èxit perquè què has d'anar a fer? La gent té feina. I el dia de la literatura tampoc no existeix. Ara fan el dia del libro, els aquests... Fixeu-vos que avui el Google, si us heu posat, és el dia de la ñ. És molt curiós, això. És el dia de la ñ. No per anar, eh? Perquè és mejor hundidos, vull dir, mejor hundidos. Vull dir, s'està tirant cap a una altra banda que no té res a veure amb la literatura, ni amb els llibres, ni amb els autors. No té res a veure, res a veure. Llavors els mediàtics juguen aquest joc i tenen tot el dret a fer-ho.
Sí. Però bueno, jo penso que pels autors el dia de Sant Jordi és una mica especial. Jo recordo l'únic Sant Jordi que he fet com a autor, que tenia aquella coseta aquí a l'estómac d'una il·lusió boja. I, per exemple, aquest any que no signo... doncs em miro els meus companys d'editorial amb certa doncs, enveja sana, no? De dir, hòstia, doncs, que bonic, i ho trobo a faltar. Jo penso que ens l'hem fet una miqueta nostra, també, la Diada de Sant Jordi. A part d'això que diu el Toni, òbviament, té tota la raó, és el dia del llibre, però bueno, pels autors penso que és especial.
Escolteu...
Jo vivia diferent, sí.
Sí? Tu vivies diferent?
Jo abans tenia un entusiasme juvenil important. I ara, a partir d'un temps de que vaig anar firmant coses, em sentia com el Copito de Nieve. És a dir, te sentaves allà, passava un senyor, et mirava com si fossis una cosa rara i et passava de llarg, i firmaves un llibre cada 500.000 persones que passaven i es van dir, per què estic fotent jo aquí exhibint-me com una mona? I llavors jo vaig plegar d'això, vull dir, no m'interessava gent.
Us volia preguntar també pel llibre digital. Què en penseu del llibre digital? És una bona solució? Els romàntics de la lectura, allò de no tocar paper, però vaja, què en penseu? És un bon mecanisme, no? La manera com llegim és diferent? La manera com hem d'escriure, pensant en que hi haurà gent que ens llegirà així, ha de ser diferent?
Jo penso que no és ni bon ni dolent, és inevitable. Tot es digitalitza, tot, absolutament tot. No s'hi pot anar en contra. S'ha d'acceptar i integrar. A mi m'agrada el paper. I crec que a molts lectors ens agrada el paper i m'agrada tenir els llibres a casa i mirar-los i recordar-los i veure'ls. Què és una bona eina? Home, a la meva mare, que la setmana que m'està escoltant i que la setmana que ve farà 90 anys, li va molt bé el llibre electrònic perquè pot fer la lletra més grossa. Per la tercera edat penso que és una eina brutal. Clar, pels llibreters no, ja ho entenc. Jo sóc de paper, però el digital és inevitable.
Bé, amb jo això de la tercera edat, m'he sentit al·ludit per la tercera edat.
No.
A les tertúlies diàries que fem a la ràdio, diem si sou de quina vacuna sou i així no diem com a edat i ja ho fem, sabeu? Allò, si us toca Janssen, si us toca, saps? Ens n'hem posant.
No sé què em toca perquè no m'han ni cridat ni m'han dit, ni deixeixo
lloc. Perquè ets jove, això vol dir que ets jove.
Exacte.
Em donen per mort. Però, a part d'això, que ja m'està bé, que em donin per mort i no m'emprenyin, jo tinc un llibre digital i l'utilitzo molt. la tercera edat. No per la lletra grossa, que també, que també l'altre dia vaig descobrir que pensava que una mica més grossa està més bé. Vull dir, per això dic la tercera edat, però jo el faig servir per anar a la platja, per no portar-me volums amunt i avall. I els llibres gordos, que dic jo, els agafo amb el Kindle, amb el llibre electrònic. M'empipa, No puc subratllar, no puc guixar, m'empipa. I em costa cada vegada més agafar-lo, ja veus, Vaig contra direcció. El paper m'entusiasma. Jo tinc la casa plena de papers, un dia d'aquests els fotré foc a tots, però l'olor, el toc, el tacte del paper...
L'espai, no? L'altra part és l'espai, no? Vas comprant, i llavors el dia que fas trasllat, dius on poso tot això.
Jo tinc tants llibres que jo no sé què fer-ne. Si voleu llibres, m'ho dieu, que jo us emporto a casa.
Jo estic en la mateixa. Estic en la mateixa, Antoni, estic en la mateixa.
Llavors, el paper és una cosa que ocupa aquest espai i el Kindle aquest, tu, no. Però és una merda, Vull dir, no poder subratllar per mi, no poder marcar i no poder tornar enrere les pàgines amb facilitat, que costa molt.
Ara jo llavors, allò que deies, Mireia, a l'hora d'escriure, jo penso que no. Jo en cap moment m'he plantejat dir, hòstia, això pel llibre digital funcionarà més o funcionarà menys. Jo crec que la manera d'escriure és exactament la mateixa.
Sí, sí. I la manera de llegir també, en teoria.
Però hi ha allò dels capítols que són de mides diferents. A mi m'ha passat alguna vegada que no m'acabo de trobar perquè dius el capítol que sembla... Que... No? Al final, com que la lletra és més gran, no et quadra el capítol. Ara dius quan acabi el capítol, però on acaba el capítol. Ja em poso aquí de tertuliana. Al final, a vegades et passa, no? Això que dius, no em caça perquè segur que quan era en el paper aquell capítol tenia un sentit que fos així més llarg o més curt, no? I aquí no ho acabo de veure, no? No sé si us passa això.
Sí.
Però jo no he llegit mai amb llibre electrònic, no sé massa del que dius, però en qualsevol cas això seria una feina d'editorial, de la gent que fa la maquetació, no nostra, a l'hora d'escriure.
Sí, exacte. Sí.
Però jo que tinc mania d'apuntar tot el que llegeixo, és a dir, jo tinc unes llibretes que ja són infinites, que vaig apuntant totes les coses que llegeixo, i quan acabo de llegir i apunto trossos i fragments i copio i opino i tot això, és un merder el llibre electrònic perquè vaig anar tirant enrere i haig de subratllar. Llavors, quan subratllo en el llibre, subratllar el llibre electrònic, Quan subratllo he d'anar buscant les pàgines on he subratllat, el capítol... No puc, o sigui, és molt més àgil, per mi, per prendre notes, el llibre en paper. I més bonic.
Això sí, i aquella olor, Aquella olor és...
Ah, no, l'olor.
I el passar pàgina, vaja, el sorollet del passar pàgina, no?, del anar fent.
I si agafes un llibre electrònic, és collonut, no emprenyes ningú.
Això sí.
Vas a dormir.
Això sí que ho té. Però vaja, tampoc deu ser gaire bo, llegir gaire estona només amb aquella llum, jo penso, no ho sé.
Sí, com que passo el dia a la pantalla, jo.
Sí, això també és veritat. Això també és veritat. Escolteu, anem acabant tertúlia. Em falten dues coses. La primera, una recomanació que faríeu als oients per aquest Sant Jordi. Ostres, va, Toni, qui arrenca?
Uf, que difícil.
Si són novetats novedoses... Jo diria, doncs, potser m'aventuro, perquè no l'he llegit, el tinc aquí sobre per començar, el Jaume Cabré. També està molt bé L'aigua que vols, que és el Premi Sant Jordi últim que hi ha hagut. I un llibre que m'ha impactat molt, que no és d'aquest Sant Jordi ni és d'ara, és Claus i Lucas d'Agota Christoff. Aquest és un llibre sensacional, però guarda mida, Aquests són tres llibres. Ah, i jo una cosa que vull dir, que quedi clara, que no sembli mentida, és... que jo llegeixo molta poesia, molta. Jo cada dia abans d'anar a dormir llegeixo poesia, cada dia. I això m'interessa molt. I l'última cosa que he llegit de poesia, que estic llegint ara de poesia, és el llibre del Miquel Desclot, del Premi Sant Jordi, del Miquel Desclot.
Un gran, Miquel Desclot, un gran. Jordi Campoi.
Mira, jo recomano...
La noia del violoncel.
No, seria molt pedant per part meva. Jo recomano un llibre del Marc Artigau, que es diu Jo era el món, que a més és company d'editorial, m'agrada molt com escriu aquest noi. I després, per tirar de clàssics, doncs mira, quan arriba la penombra del Jaume Cabré, que va sortir potser fa 3 anys, és que el Cabré, per mi, perdoneu,
La meva aquí dalt, no?
Aquí dalt, doncs, us recomano un d'ara i un de fa uns anyets.
Perfecte, i la següent pregunta és, el Jordi Campoi crec que demà ens ha d'anunciar alguna cosa, va a Ràdio Sabadell, què? Entenem que és llibre nou, no?
Llibre nou. Demà publicaré a les xarxes la coberta de la nova novel·la, que sortirà el 5 de maig.
5 de maig?
Que es diu 5 de maig, La cantant de Fado.
La cantant de Fado.
Fado. El Fado és la música tradicional portuguesa, aquella música tan nostàlgica, tan trista de vegades. Doncs bé, hi ha una noia que és cantant de Fado i que li passen unes coses bastant bèsties a Lisboa. I la novel·la parla d'això, parla de la nostàlgia, del Fado.
I la música, sí, per tu és molt important, la música, Jordi?
Clar, jo fa 23 anys que em dedico ja professionalment a la música, que treballo a Temp Produccions, d'aquí de Sabadell, i jo faig que la música sigui un personatge més de la novel·la. És una mica el pal de paller sobre el qual construeixo les meves novel·les. Una crossa on agafar-me, i penso que la música és una cosa que transmet molt, que diu molt, les peres, com diuen, i hi ha molta música. Hi ha molta música, música jazz, música fado. El protagonista, que és un xicot que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que se'n va viure a Lisboa, i allà coneix una noia que és cantant de fado, i passen moltes coses que no us puc explicar.
Va, i ens has explicat moltes. Gràcies, Jordi, gràcies. Gràcies al Jordi Campo i a l'Antoni Dalmas, gràcies per aquesta estona de literatura. Va, l'any que ve la farem al carrer. Va, que això és diferent, home, va. Va, som-hi. Som-hi, que vagi molt bé. Cuideu-vos, bon Sant Jordi, bona diada. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.